Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La consulta republicana del 6 d'octubre no està ni prohibida ni permesa, segons ha comunicat avui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. De fet, el Tribunal aclareix que l'Ajuntament de Sabadell, com a institució, no ha preguntat sobre la consulta, sinó que ho va fer el secretari de la institució, que alhora és un delegat de la pròpia Junta Electoral. Fonts municipals, per la seva banda, apunten que la consulta es va fer per si la cessió de material logístic per la consulta podria entrar en conflicte amb la llei electoral. En tot cas, els organitzadors de la consulta reiteren que diumenge posaran les urnes a 30 punts de la ciutat perquè qui vulgui pugui dir sí o no a la monarquia, independentment de si reben o no el suport de l'Ajuntament.
La ciutat acull avui i demà un simposi sobre la colla de Sabadell.
Des d'aquesta tarda, al casal Pere IV, 9 ponents reflexionen sobre la trajectòria literària de Joan Oliver, Francesc Trabal i Armand Obiols, tot plegat coincidint amb el centenari de la colla de Sabadell, que s'ha celebrat amb tota mena d'activitats tant a Sabadell com a fora de la ciutat.
En esports, el Centre d'Esports Sabadell s'enfronta aquest diumenge a un Olot que només ha guanyat un únic punt fora de casa aquesta temporada.
Tot i això, el tècnic arlequinat Antonio Hidalgo insisteix que l'equip garrotxí compta amb molt bon joc i que si no ha obtingut millors resultats és per la dificultat dels camps on ha jugat. El partit entre el Sabadell i l'Olot començarà a les 6 a la Nova Creu Alta des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. El temps continua estable. Ara mateix tenim 23 graus a Sabadell. Què hem d'esperar per les pròximes hores i, sobretot, pel cap de setmana? Li preguntem a la Dolors Ballar. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Tarda en conjunt marcada pel temps tranquil arreu del país, tot i que els núvols augmenten a les comarques de l'extrem nord del territori. Fins i tot durant aquesta tarda i fins a mitjanit hi podria haver alguna precipitació de caràcter molt feble, això sí, i de caràcter molt aïllat a l'àrea del vessant nord del Pirineu. En canvi, a la resta mantindrem un cel poc ennuvolat, només amb algunes nuvolades a punts del nord-est del territori. En conjunt, al cap de setmana, però, el temps vindrà marcat pels núvols a les comarques del litoral i prelitoral central, núvols que fins i tot podran deixar alguna precipitació de caràcter feble fins demà a migdia i també durant el matí de diumenge, i també doncs esperem alguns intervals de núvols a les comarques del nord-est que seran més compactes la propera matinada amb algun ruixat local i de nou durant la tarda del diumenge. A la resta del país, en canvi, mantindrem un cap de setmana força assolellat amb alguns núvols alts de cara al final del cap de setmana i amb unes temperatures que demà es mantindran semblants al centre del dia però que tendiran a puja de cara a diumenge. Pel que fa al vent, demà tindrem tramuntana a l'Empordà, mestral, les Terres de l'Ebre, però en conjunt ja anirà perdent intensitat durant la tarda. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació bastant tranquil·la aquesta hora a la xarxa viària més propera a Sabadell, tot i que al migdia hi havia moltes retencions, a mitja tarda s'han començat a calmar la situació i ara mateix només queda un punt conflictiu, que és la C-58, al seu pas per Terrassa, on hi ha 3 quilòmetres de retencions per anar a Manresa, i a Barcelona sí que trobem aturades a la Ronda Litoral entre la Barceloneta i el Fòrum en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7, entrem en matèria. No hi ha cap impediment legal per fer la consulta republicana de diumenge. Així es desprèn d'un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya després de la polèmica sorgida durant l'últim ple municipal. Segons fonts del Tribunal, l'Ajuntament de Sabadell no ha fet cap consulta en relació a la votació, sinó que la pregunta la va fer el secretari de la Corporació, que segons la llei és un delegat de la pròpia Junta. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Les mateixes fonts assenyalen que es tracta d'una consulta entre membres d'una mateixa institució, el secretari i la Junta, i que, per tant, el consistori no hi va intervenir en cap moment. En aquest sentit, des del Tribunal s'assegura que la resposta en relació a una pregunta sobre la cessió d'espais públics únicament s'ha fet arribar al secretari de la Corporació i afegeixen que no és vinculant. Per tot plegat, fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya defensen que la Junta Electoral de Zona no ha autoritzat ni prohibit res i desmenteix qualsevol tipus de contacte entre l'àrbitre electoral i el consistori. Els aclariments arriben després que els grups d'Esquerra, la Crida i Junts per Sabadell haguessin demanat formalment l'executiu local saber qui havia fet la pregunta i quin era el contingut de la resolució, que segons les últimes informacions no existeix.
Després del silenci de les últimes 24 hores, alguns regidors de l'oposició ja han reaccionat a la notícia a través de Twitter.
És el cas del regidor d'Esquerra Republicana, Raúl García Barroso. En un missatge a la xarxa social ha demanat explicacions i una rectificació pública a Marta Farrés. Els regidors de la Crida, Matías Serracant i Anna Lara, han anat més allà. Insinuen que el rerefons de tot plegat era que l'alcaldessa de Sabadell volia saltar-se l'acord del ple del setembre en què l'Ajuntament es comprometia a donar suport a la votació de diumenge. Des de Junts per Sabadell ja s'ha anunciat que dilluns demanaran que se'ls aclareixi tot plegat durant la Junta de Govern. La formació, també a través de Twitter, afegeix que si la resposta es dona un membre de la Junta Electoral de Zona no vincula ni afecta a la implicació de l'Ajuntament de Sabadell a la consulta del 6 d'octubre.
I des de l'Ajuntament donen per tancada la polèmica després de la comunicació del Tribunal Superior de Justícia.
Fons municipals han apuntat a aquesta emissora que ja estan en converses amb la coordinadora d'entitats per facilitar-los tot el material necessari per garantir el bon funcionament de la consulta. Així mateix s'han reafirmat en que la consulta a la Junta Electoral es va traslladar des de la Secretaria General de l'Ajuntament per si el compliment de la moció del ple podria entrar en conflicte amb el període preelectoral. En aquest sentit, i segons una comunicació de la Junta a la qual ja ha tingut accés Ràdio Sabadell, l'àrbitre electoral hauria informat el mateix dimecres al migdia abans del ple que l'acte no es pot realitzar, tot i que no entra en detalls.
Notícies vespre. El que passa quan passa.
Primera jornada de vaga parcial a l'empresa Elecnor. El comitè d'empresa s'aturarà cada divendres durant dues hores a l'inici dels torns de treball fins que no es desencalli la negociació amb la multinacional. La principal font de les reivindicacions és que l'empresa allarga les jornades laborals i no poden conciliar amb la vida familiar. Florentino Hurtado, secretari general de Comissions Obreres a l'empresa.
La jornada que realiza nuestro colectivo son jornadas muy amplias. La empresa lo que quiere es cubrir el mayor tiempo de horas del día con una jornada de 8 horas. Al final lo que hace es alargar horas de comida, alargar horas de almuerzo para poder alargar la jornada. Que quieren que entren a las 8, que les obliguen a comer en 2 horas y que pleguen a las 6. Pero la jornada se puede alargar hasta las 6:30 o hasta las 7 o hasta las 7:30.
Però hi ha altres reclamacions sobre la taula.
Per exemple, que l'empresa no reconeix les guàrdies. Diuen que vol tenir els treballadors a disposició sense compensar-los la disponibilitat. També reivindiquen que hi ha massa torns de vacances que s'escapen de l'època estival. Les instal·lacions són precàries i consideren que l'empresa hauria d'assumir les despeses d'aparcament mentre la plantilla realitza la seva feina. Amb totes aquestes millores sobre la taula, empresa i sindicats tornaran a negociar ara amb la mediació d'Inspecció de Treball.
Para poder parar estos paros de forma provisional o momentánea, tendríamos que ver, en principio, una buena disposición por parte de la empresa a querer negociar algo en serio y que tengan intención de llegar a algún acuerdo. Si ese gesto no lo vemos parte de la empresa, no nos planteamos no parar los paros, nos plantearíamos endurecerlos en todo caso.
Elecnor és una empresa dedicada a les infraestructures i les energies renovables. La delegació de Sabadell es dedica a les comunicacions.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
El Mesclat celebra la seva 5a edició demà dissabte amb la implicació d'una 60 d'entitats relacionades amb la cooperació i la cohesió social, una 12a més que l'any passat. Malgrat que la iniciativa segueix creixent, manté el seu objectiu inicial, mostrar a la ciutadania la feina que s'està fent en aquesta matèria i sensibilitzar-la sobre qüestions com els refugiats, la immigració o la vulnerabilitat social.
El Mesclat ofereix una 30a d'activitats al passeig i la plaça Doctor Robert. Entre aquestes hi ha un taller de receptes antirumors de la mà de l'Institut Diversitas. La iniciativa està orientada a prendre consciència dels prejudicis que la ciutadania té cap a persones d'origen diferents i dels rumors que fan circular sobre aquestes. Ho ha apuntat al Cafè de la Ràdio la directora tècnica de Diversitas, Helena Cavaller.
Hi ha rumors clàssics que no deixen de succeir, com el que les persones migrants es queden totes les ajudes o allò, posar en cada un dels col·lectius o de les comunitats alguna característica que no, evidentment no és 100%, no és 100% real. Tots són perillosos, o sigui, és com el que et deia, no? Això és com tot un procés. A mesura que anem avançant i que el que primer ens passa només pel cap i després ja ens passa per les emocions, ja has recorregut més camí, i quan comença l'acció, que és escampar aquests rumors, tots ho són perillosos per la convivència.
En aquest mateix sentit, s'ha orientat l'activitat Mentides i Veritats dels desplaçaments forçats impulsada per Creu Roja Sabadell. Consisteix en un calendari gegant que inclou diferents preguntes relacionades amb els refugiats i els participants les han d'anar responent.
I que intentem que la gent es posi a la pell d'una família refugiada, perquè al final també hi ha, i ho sabeu millor a vosaltres que ningú, que al final el tema dels refugiats, el que no acaba sent notícia no surt tant als mitjans, no? I al final del tema dels refugiats, doncs bé, sabem que és un fenomen que passa, que succeeix, però si no hi ha casos molt concrets com el vaixell de l'Aquarius, cosetes així, bé, és un tema que tampoc ja se'n parla tant. Llavors sí que la gent coneix que, bueno, que aquí venen unes persones, no? Però se les ha d'explicar per què.
Escoltàvem Xavi Miralles, responsable de comunicació de la Creu Roja Sabadell. Tancaran la jornada els concerts de Sense Filtre, Van i de Su.
La coordinadora de casals de la gent gran vol que es dignifiqui la bellesa. Aquesta serà un dels temes principals del 40è aniversari que celebraran aquest cap de setmana. Reivindiquen que la gent passi més temps amb els seus avis i àvies i que es doni valor a la seva experiència. Entre els actes que han organitzat per celebrar l'efemèride hi ha un espectacle de màgia, una ofrena floral i un dinar de germanor.
Demà a la tarda a l'auditori del casal Pere IV del carrer de l'Assi tindrà lloc l'espectacle de màgia a partir de les 6 de la tarda. Les entrades tindran un preu simbòlic de 2 euros i es podran adquirir des de mitja hora abans de l'inici de la funció. El plat fort, però, serà diumenge amb l'ofrena floral al monument de la plaça dels avis i les àvies a la Creu Alta. Maria Teresa Cerarols, fins ara presidenta de la coordinadora, ha explicat que per cap part d'un concert de corals l'acte servirà per exigir que es canviï el monument actual.
És una cosa molt grossa i pot ser molt important, però no té gràcia, no es veu. I això era perquè volem fer un monument en els avis i les avis de les persones grans. Uh-huh. O sigui, la coordinadora vol intentar que si hi hagi un respecte i un... A veure, jo penso que les persones grans també tenim drets i deures, però, sisplau, hi ha molts problemes amb les persones grans. Llavors aquest monument és per això, uh-huh. Per
un
fer
homenatge.
Un homenatge a les persones grans.
Posteriorment, el casal de gent gran de Gràcia acollirà un dinar de germanor a partir de les 2 i amb música en viu.
I no deixem de parlar de festes, perquè la festa do Pulpo, que se celebra aquest cap de setmana, redueix el nombre de paradetes respecte a edicions anteriors, de 17 a només 2. L'Ajuntament de Sabadell no ha atorgat més llicències als organitzadors de la festa per manca, diuen, de permisos de manipulació d'aliments. Per la seva banda, des de l'entitat organitzadora, neguen aquests fets.
Manuel Vázquez, president del Centro Gallego Nos de Sabadell, assegura que sí, que comptaven amb els permisos de manipulació d'aliments. Tot i això, en una entrevista al Matí, ha demanat que les lleis no siguin tan estrictes amb les entitats que funcionen amb voluntaris.
Hi ha una qüestió, jo sempre dic que els firaires han de complementar unes documentacions, han de signar, han de presentar. Jo ho dic, si tinguessin un màster o un grau, els firaires serien professors, serien metges, serien abogats, i no firaires. Llavors, costa, a mi m'ha costat en la meva feina, quan profe o diré d'un centre, o ara que estic en un sindicat de profes, és a dir, la normativa la implementes i coses que són molt fàcils per un firaire escanejar un document, la impressió i tal, de vegades costa.
En tot cas, la festa do Pulpo segueix endavant. Des d'aquesta nit i fins diumenge a la festa s'instal·la l'Eix Macià per oferir el millor pop gallec a la ciutat. El menjar, és a dir, el pop i també les patates, venen directament des de Galícia en camions frigorífics que ja van arribar dimecres a Sabadell. A part de menjar pop, en aquesta festa també es podrà degustar empanades i es podrà gaudir de concerts a càrrecs de grups sabadellencs.
I el dia ens deixa també altres notícies. Abans celebra aquesta nit el seu sopar solidari, que enguany arriba ja a la 17a edició.
210 persones han contribuït a la causa de l'entitat pagant-se l'àpat que es farà a Terrassa. El lema de la cita és Respira. Lídia Gil, directora general d'Avant, ha dit al programa Connectats que les entitats veuen afectat el seu calendari d'ingressos en els anys de convocatòria electoral.
Quan hi ha canvis de govern, quan hi ha anys d'eleccions, els ajuntaments queden aturats i llavors això afecta les subvencions, a les ajudes que rebem, i això, clar, ara ens ha passat, no?, que ara anem una mica més retardats que altres anys. També la Generalitat està a pressupostos prorrogats, bueno, tot això afecta les entitats del tercer sector.
Al sopar solidari davant també hi ha una fila zero per qui vulgui fer-hi una aportació sense assistir-hi.
Can Oriat Comerç celebra demà dissabte la festa Tardor Màgica.
Seguint el fil dels somnis d'una nit, els comerciants treuen els seus negocis al carrer, però en horari diurn. El president dels comerciants, Miguel Tello, ha explicat al Cafè de la Ràdio que s'han programat una gran varietat d'actes.
Tenim un munt d'activitats preparades, o sigui, tenim des d'una gran batucada que passarà amb els Diabòlics de Gara, és una gran feina que ha fet des de l'Escola d'Ansa Harmony. Tindrem inflables, tindrem canquis elàstics, tindrem balls d'escenaris, tindrem una mica de tot. Hi ha unes carpes posades a l'Avinguda Mata de Pere i totes són 30 comerços que participen, doncs hi ha alguns que fan descomptes, altres que fan concursos, altres que fan unes altres activitats.
La Tardor Màgica estarà en marxa des de 10:15 del matí fins a les 9 de la nit.
L'Associació de Comerciants de Torre Romeu i el Mercat del Barri han iniciat una campanya sota el títol Torre Romeu, comerç a prop teu.
La iniciativa està orientada a promoure que els veïns facin les compres dins del barri. La iniciativa compta amb més de 40 establiments comercials adherits.
En cultura, el Casal Pere IV ha començat aquesta tarda el simposi sobre la colla de Sabadell. Fins demà al migdia, 9 ponents repassaran la vida i obra del nucli més actiu de la colla, és a dir, Joan Oliver, Francesc Trabal i Armand Obiols. El simposi s'acabarà demà a 12:15 amb un debat, les conclusions del qual es plasmaran en un llibre.
La sala gran del Casal Pere IV s'ha omplert de poca vergonya per donar el tret de sortida al simposi sobre la colla de Sabadell. Dos dies plens de xerrades, conferències i debats sobre els intel·lectuals sabadellencs. Joan Safont, comissari de l'any del centenari de la colla, ha explicat que en aquestes xerrades el que es vol fer és una aproximació tan global com personal d'aquests membres de la colla.
Farem una aproximació als intervinents en aquestes jornades, faran una aproximació col·lectiva i individual a la colla, és a dir, com a grup, com a fenomen, com a època, com a esperit, però també en la individualitat de cadascun com a personatge, com a biografia i com a obra singular.
Per la seva banda, Oriol Ponsatí, director de la Institució de les Lletres Catalanes, també present a l'acte, ha volgut remarcar l'aspecte que ell considera més essencial de la colla, la barreja d'humor i seny.
L'humor seriós, el seny arrauxat, el seny com a risc, el seny com a... no com a por, que és com ens el volen vendre habitualment, no com a prudència, sobretot com a prudència excessiva, sinó com el seny realment com a valentia. I quan s'és valent, es fa el que toca fer.
Aquesta tarda ja s'han celebrat fins a 6 conferències. Les xerrades tornen demà a partir de les 11 del matí amb la conferència sobre Joan Oliver.
Un flabiol dona el tret de sortida. Tiple i tenora ressonen amb força. La copla ja és a punt per tocar. La sardana i la cultura popular catalana a Ràdio Sabadell.
Cada diumenge, de 9 a 10 del matí, sardanes a Ràdio Sabadell.
Què passa, penya? Què passa, penya? Sóc el Pere Massaguer i us vull fer un petit recordatori. Aquesta temporada funcionem tots els dilluns, entre les 9 i les 11 de la nit. La primera hora, clàssica, amb totes les novetats discogràfiques i algun tema d'aquests imprescindibles, i una segona on fem xerradetes amb personatges il·lustres de la música sabadellenca o dels voltants.
Xocolata Express, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La reserva espiritual del rock occidental.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca i fem un repàs a l'actualitat més general i comencem per una última hora, que és que l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium organitzaran 5 marxes populars que sortiran de 5 ciutats diferents amb l'objectiu de confluir a Barcelona. Les dues entitats han fet oficial la proposta que feia dies que circulava. Les columnes sortiran de Girona, Vic, Berga, Tàrrega i Tarragona i recorreran uns 100 quilòmetres cadascuna en 3 dies. Les dues entitats no han concretat quan començaran aquestes marxes populars i que esperen que siguin massives, però diuen que el mateix dia que es publiqui la sentència es convocaran concentracions també a les principals ciutats del país. D'altra banda, avui hem sabut que la vista per la immunitat d'Oriol Junqueras es manté per al 14 d'octubre.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea confirma oficialment la data per analitzar la qüestió prejudicial sobre el cas del líder d'Esquerra. Tot i que algunes informacions apuntaven que Luxemburg podria ajornar la vista, fonts de la defensa de Junqueras ja han indicat que tenen confirmació que aquell dia s'abordarà la qüestió prejudicial del Suprem sobre fins on arriba la immunitat de Junqueras.
Els primers policies investigats per la querella col·lectiva de l'1 d'octubre que han declarat al jutjat asseguren que van passar por a l'Escola Verda de Girona i que van acabar carregant perquè estaven farts de treure gent. Així mateix, els policies asseguren que els votants els insultaven i que havien tret armes blanques i líquids. D'altra banda, la SECOT no avala la vaga general de l'11 d'octubre.
La patronal diu que no és la resposta adequada per canalitzar el malestar i afegeix que no creu que l'aturada sigui un instrument òptim i efectiu per aportar solucions reals. Des de la SECOT aposten pel diàleg social.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Encara amb el dolç record de l'última jornada de la temporada passada amb el Sabadell aconseguint la permanència a Olot, diumenge amb dos equips es tornen a trobar amb circumstàncies ben diferents. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Ho ha volgut recordar el tècnic Antonio Hidalgo en una roda de premsa on s'ha mostrat optimista de cara a la recuperació d'alguns jugadors tocats.
Recordem que la plaga de lesions ha deixat el Sabadell amb només 15 homes del primer equip, ja que s'hi afegeix la baixa d'Aitor Pascual per sanció. Hidalgo, però, espera poder comptar amb més efectius si els que tenen molèsties acaben de deixar-les enrere. Una de les baixes de les últimes setmanes ha estat la d'Edgar, però pel tècnic ballesà, la posició de davanter centre està més que coberta amb el gabanenc, amb Boris Garros i amb Néstor Querol.
El Néstor sempre l'he vist més un davanter que un jugador de banda, no? És una percepció meva. Sí que a mi ha participat una mica més enrere, però tinc la sensació de que tenim, quan és possible l'Edgar, tres bones opcions per jugar en aquesta posició de nou, i està clar que no descarto que puguin jugar junts.
El Sabadell es trobarà amb un Olot que encara no ha guanyat a domicili amb un balanç d'un empat i dues derrotes. Hidalgo ho atribueix a la dificultat dels camps on han jugat els garrotxins.
Han anat a camps difícils també, no? El camp del Cornellà, el camp del Castelló, l'altre dia a l'Anuncia, són camps que no és fàcil anar i treure coses, no? Jo crec que bueno, és un equip molt ben treballat, amb un tècnic que té una idea molt clara, hi ha molts jugadors que continuen de la temporada passada, una idea similar de la nostra.
Els elogis entre els dos entrenadors són mutus. L'homòleg d'Hidalgo a la banqueta olotina, Raúl Garrido, ha passat aquest migdia pel programa Hotel Suís i ha destacat l'estil de joc del conjunt arlequinat.
Tot recordant que la situació de l'any passat del centre d'esports no era normal, Garrido ha volgut apuntar les fortaleses del Sabadell des que Hidalgo està al front de l'equip.
Té una idea de joc molt clara, és un equip molt ofensiu, que vol tindre el protagonisme del partit amb la pilota, però que també sap com defensar i que és un equip amb molt bons jugadors contrastats de la categoria, que ja tenen experiència.
Recordem horari, el centre d'esports Olot, setena jornada de Lliga, arrencarà a la nova Creu Alta diumenge a les 6 i a partir de 6:15 i en directe a Ràdio Sabadell.
Duel amb morbo per donar el tret de sortida a la Lliga Premat Femenina de Waterpolo. L'Estrelpool Natació Sabadell comença demà la defensa més aferrissada del títol a la piscina d'un Terrassa, que enguany s'ha reforçat de valent, amb quatre cares molt conegudes.
Són Olga Domènech, Pili Peña, Bea Ortiz i Paula Leitón, totes elles exjugadores del club. L'Estrelpool torna a la competició després de la derrota per penals a la final de la Supercopa de dissabte passat. Sílvia Morell, un dels nous reforços del club, creu que enfrontar-se al Terrassa és la millor medicina.
És el millor que ens pot passar. Així, ara ens hem posat a to, ja el que importa és la Lliga, hem de mirar cap a un altre costat i ja hi haurà més partits. I el millor és començar contra el Terrassa, un equip molt fort i que ens dona molta guerra.
El derbi entre Natació Terrassa i Sabadell arrencarà demà a les 2 del migdia.
La Lliga Premat masculina, Sergi, ja va arrencar la setmana passada, però en haver un número imparell d'equips, 11, sempre hi haurà un conjunt que descansarà. I a la primera jornada li va tocar precisament a un Estralpul que debuta demà.
I per començar amb el plat més difícil de país, enfrontant-se al totpoderós Atlètic Barceloneta a Cal Llong. Un partit que probablement es perdrà Òscar Carrillo per una lesió a l'espatlla. Òscar Asensio, un dels fitxatges, ha parlat fa uns minuts amb Ràdio Sabadell.
Nosaltres tots som cares noves, però bueno, des del principi s'ha creat un grup molt bo i intentarem donar el màxim al partit. Bueno, el nostre objectiu sempre és el màxim, a guanyar tot, a arribar a totes les finals, a lluitar per tot.
Aquest primer partit de lligada de l'Estrapul contra l'Atlètic Barceloneta es jugarà demà a 3:15 del migdia.
En handbol arriba el primer gran test de la temporada per l'Oar Gràcia. Els verd i blancs, després de 2 victòries a casa, afronten el primer desplaçament del curs a la pista d'un dels conjunts amb més potencial del grup D de la Primera Nacional, el Sant Quirze.
Un equip que, igual que els graciencs, també han sumat els 4 punts disputats fins ara. El derbi contra els quirzetencs servirà de termòmetre per mesurar el nivell actual del Gràcia. Pel jugador Arnau Xerta, un triomf seria donar un cop sobre la taula.
S'ha reforçat també molt bé. És el primer gran test que tenim i esperem complir, esperem donar la talla i òbviament anirem a guanyar perquè són molt importants aquests 2 punts. Si no els traiem no serà un drama, però estaria molt bé guanyar el derbi, donar la talla, posar el nostre segell a la lliga i començar a tirar endavant.
Els 2 conjunts han sortit vencedors en les 2 primeres jornades del campionat, però de manera molt diferent. Els homes de Gerard Gomis van haver de remuntar els 2 partits, mentre que el Sant Quirze s'ha endut els 2 duels agafant avantatge des dels primers compassos. El Sant Quirze Oar Gràcia, duel de la 3ª jornada de la Primera Nacional d'handbol, tindrà lloc el diumenge a 12:15 del migdia.
En bàsquet a la Copa Catalunya, la Pia afronta el primer derbi vallesà de la temporada, visitant el Castellà. El duel servirà per estrenar el caseller de victòries d'un dels 2 conjunts, ja que tant Escolapis com Castellarencs van debutar la setmana passada amb derrota.
Serà la reedició de l'última jornada del curs passat. Aleshores, els homes de Jaume Prat guanyarien i se salvarien directament, enviant els castellarencs a les fases de permanència. Un al·licient més per a un derbi que pel capità Escolapi Oriol Andrés s'hi ha d'anar motivat sí o sí.
Està clar que és un derbi, que sempre que hi ha cares conegudes hi ha una motivació especial i que sempre surts pues, amb ganes de jugar, però ja et dic que hem de començar la temporada i qui no estigui motivat per jugar és que realment potser no hauria d'estar aquí.
El partit entre el Castellà i el Bàsquet Pia arrencarà diumenge a les 7 de la tarda.
Iker Pajares enceta demà la seva participació al segon supersèries d'esquaix de la temporada. El sabadellenc es veurà les cares a la primera ronda del US Open de Filadèlfia amb Fung Ying, de Hong Kong, número 31 del món.
Un duel que es preveu igualat, ja que tenint en compte l'última actualització del rànquing mundial, Pajares se situa només 7 llocs per sota, en el número 38. És, per cert, el primer cop que el sabadellenc entra dins el top 40 mundial i un bon resultat en el torneig nord-americà el podria fer escalar més llocs i apropar-se així a l'objectiu que s'ha proposat.
Aquesta setmana doncs, ha estat una miqueta estranya, plena d'emocions. Ara farà un parell de dies va sortir el nou rànquing actualitzat, era aquest mes d'octubre, i he consolidat la posició 38, trencant així la barrera del top 40 aquest mes. I bueno, amb els campionats que ara m'entraran al rànquing els propers mesos, crec que inclús puc aconseguir trencar la barrera del top 35 a finals d'aquest any.
Pajares afrontarà el partit de primera ronda contra Fung Yip amb unes molèsties al quàdriceps de la cama dreta que l'han impedit en els últims dies entrenar-se amb normalitat. La cita demà a 6:45 de la tarda, hora d'aquí.
Alberto Jogo ha presentat avui el programa Hotel Suís Indomable, el seu primer llibre. Es tracta d'un quadern de futbol africà amb una 15ena de capítols dedicats a diferents gestes, tragèdies, personatges i països del continent d'origen de la seva família.
Des de la Sud-àfrica de Nelson Mandela fins a una odissea a Madagascar, passant per Guinea Equatorial, al seu lloc d'origen familiar. El llibre editat per Panenka i publicat aquesta mateixa setmana és l'estrena literària de l'exfutbolista sabadellenc i ara analista futbolístic. Però no només tracta de futbol, també d'altres qüestions com la geopolítica. Etjogo l'ha escrit amb aquesta finalitat.
Quan algú em pregunta, hombre, ¿tú de dónde eres tal? Dic, mira, pues yo soc de Sabadell, però tinc origen a Guinea Equatorial. Ah, sí, això on està? Això a mi me crema la sang. O ¿dónde está Mali? O Senegal, ¿dónde está? O Sudán, ¿es Asia o es África? Aquest tipus de coses, a mi, sincerament, no és que em molestin, però sí que em xoquen una mica, i per tant, aquest llibre m'ha molt dirigit a, no pedagògic, però sí a ensenyar moltes coses de veure la situació actual d'Àfrica des de l'altre punt de vista. Aquí ho veiem tot damunt en avall, i des d'allà, aquest llibre que ens ensenya és la visió africana que hi ha del món, i aprofitem el el futbol, evidentment, doncs, per explicar històries molt xules.
Dimarts vinent es durà a terme a la botiga de viatges Pangea a Barcelona la presentació oficial d'aquest indomable d'Alberto Jogo Owono.
Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Per dos quarts d'avui tanquem el Notícies Vespre d'aquest divendres 4 d'octubre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Quimèric i a les 9 amb el Vitamina. Que acabeu de passar un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.